Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, són 11:15 del matí d'aquest dimecres 17 d'abril de 2024 i comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui hem convidat a l'Escola Oficial d'Idiomes, que està d'aniversari, i és que aquest curs fa 20 anys des que es va crear el centre de Sant Cugat per part del Departament d'Educació. L'Escola Oficial d'Idiomes Sant Cugat és un centre públic d'ensenyament d'idiomes i imparteix els ensenyaments oficials dels idiomes d'anglès i alemany. A més, el centre gestiona i certifica el nivell de competència lingüística mitjançant proves de certificació per a l'alumnat oficial i lliure, amb proves unificades, validades i relacionades amb els nivells del marc comú de referència per les llengües. Per parlar-ne de tot plegat i conèixer-los millor i com ha evolucionat també el centre en aquests 20 anys d'història, tenim amb nosaltres a Esther Castilla, que és cap d'estudis, i en Hanna Albani, que és secretària. Bon dia i benvinguda a Sant Cugat Mèdia.
Hola, bon dia.
20 anys d'història, deia al principi, aquí a Sant Cugat. Com recordeu els seus inicis? Si hi éreu, que em sembla que no.
No, els inicis no hi érem. Nosaltres vam arribar aproximadament fa 10 anys, potser, que estem a l'escola, sí. 10, 11, tu, potser un any més. Però bé, doncs el director, el nostre director, el Miquel Gago, que avui no pot estar aquí amb nosaltres perquè, bueno, li ha sortit un imprevist, ell sí que recorda, bueno, de fet va fundar ell,
sí, ell va començar amb l'escola l'any 2004.
El 2004, sí.
Sí, a l'Institut Arnau Carell, no?
Sí, amb uns mòduls, em sembla, prefabricats, oi, que vam posar, sí, l'Arnau Carell, i allà hi van estar un any. Sí, aproximadament, i després van cedir a l'edifici on estem actualment.
Que esteu a?
Estem a l'Avinguda Regull, estem al costat de l'escola
Collserola i l'Institut Pla i Ferrera.
I allà ja porteu uns quants anys, en aquest edifici.
Sí. 19, des del l'inici, sí, que va ser... No,
i la vostra arribada al centre, les dues sou professores, una d'anglès, l'altra d'alemany, que són els idiomes que ara parlarem, que impartiu en aquest centre. Com és el vostre dia a dia en aquesta escola, que ja porteu també 10 anys, Déu-n'hi-do, la meitat dels 20 que porta l'escola a Sant Cugat, i la vostra dedicació també com a mestres en aquest centre, com és, com ho recordeu? I l'arribada també, la primera vegada.
Bé, jo potser l'arribada, recordo, havia vingut de centres que eren més grans i recordo arribar a un centre que era el claustre molt petit, no?, que eren pocs professors i bueno, era també un no sabia com sortiria, un repte, no?, perquè clar, no estava acostumada a llocs on no hi havia més professorat, potser, no?, suposo que tu,
sí,
també
jo
et va passar.
Sí, jo venia de Manresa, no?, de la EU Manresa, sí. I sí, va ser com trobar una petita família,
clar,
perquè
això
realment és una família, sí, el claustre, sí, sí, i també el pas. I...
Perquè quants professors, sí, sou aquest OI?
Uns 9 aproximadament.
No, normalment és així.
Un professor, el pas, que sí, és una conxerència administrativa. I, sí, normalment som 9, 11, o sigui que som poquets.
Perquè l'escola oficial normalment és petit, és a dir, no és un centre molt gran, o sí que n'hi ha pel territori centres més grans que la de Sant Cugat, per exemple.
Sí, hi ha la EOI de Drassanes, de Barcelona, aquesta sí que fa, no sé, més de 20 idiomes i tenen un claustre de, no sé, 900 persones, o sigui, molt, més de 100.
Sí, és més de 100, segur. Sí.
I el vostre alumnat és majoritàriament adult, tot i que es pot accedir des dels 16 anys. No sé quin tipus de persones han anat venint a l'escola al llarg d'aquests anys, quin tipus de perfils, si hi ha molta gent jove més que gran, com ho definiríeu?
Tenim de tot, eh? En alemany tenim des d'adolescents de 14 anys, perquè si no fan com a primera llengua l'alemany a l'institut, llavors poden començar ja amb 14 anys. I llavors hi ha adolescents que normalment són molt, molt implicats perquè tenen ganes d'estudiar un idioma diferent. I també tenim universitaris bastants que volen, sobretot enginyers, que estudien enginyeries perquè ho necessiten per la seva feina. Després també treballadors en actiu, pensionistes...
És una cosa de l'alemany.
En cas alemany, però en
general... Sí, en anglès és bastant semblant.
En anglès fins
i tot van tenir... I sobretot ara, últimament, també tenim molt més alumnat, potser que està jubilat i que el temps té més temps lliure, també. I inclús hem arribat a tenir un senyor amb 92, crec que tenia, 92 anys, sí.
I sabia anglès, és a dir,
sí, havia fet alguna coseta, però sempre deia, bueno, algun dia quan m'hi pugui dedicar, i bueno, va trobar el moment, als 90, bueno, havia fet cosetes, però sí.
De fet, mai és tard per aprendre idiomes.
Mai és tard si se'n tenen ganes, que és el que diria. Sí.
I prevenen la demència i malalties mentals, diuen que és molt recomanable estudiar idiomes.
Mira, ho apuntem per tenir-ho en compte. I què busca aquest tipus de persones? Entenc, per exemple, no? Deia la Hanna, hi ha molts enginyers que per qüestions laborals s'estudia alemany, hi ha molt adolescent. En el cas de l'anglès també és una qüestió, més enllà d'aquestes persones que potser estan jubilades i volen aprendre l'idioma, relacionada sempre amb qüestions laborals aquí a Catalunya, el tema de l'aprendre anglès?
No sempre, a vegades també és, potser tenim alumnat que té família i fills a l'estranger i els volen visitar i llavors volen una mica dominar l'idioma per sentir-se més lliures i no dependre tant d'ells, o gent que simplement ho vol fer perquè és una assignatura pendent que havien tingut i no tenien prou temps per fer-lo i ara el troben.
O com gent, a hobby.
Hi
ha gent, bastanta gent que ho fa idiomes. Per aprendre idiomes. Sí.
Perquè sempre s'ha tingut la sensació, no?, de que aquí a Catalunya, a l'estat espanyol en general, el nivell d'idioma, per exemple, de l'anglès, l'alemany ja era high level, que es diu que és un nivell superior, però l'anglès, hi ha una base molt minsa, molt pobra, i al llarg dels anys s'ha anat com incrementant, sobretot en les darreres generacions, però en generacions més que han estudiat els anys 80 o 90, es veuen amb moltes més dificultats. Creieu que això està canviant, com jo ara deia, que les noves generacions saben una miqueta més d'anglès o de la importància també de saber idiomes?
Bé, potser el nivell pot estar canviant perquè hi ha més accés a tant de pel·lícules de versió original, no?
Sí, normalment entenen molt força millor l'anglès.
Sí, i parlen també, potser tenen més coneguts en altres països, també el fet que molts fan Erasmus, molts surten, parlen més. Que a nivells de gramatical
i escriure
sí, aquí anem una mica més coixos.
Perquè què és el que ha fallat, creieu vosaltres, des de la vostra òptica com a especialistes en la qüestió, al llarg dels anys, de que l'estat espanyol sigui un estat on els idiomes, o en aquest cas l'anglès, que és la llengua majoritària que es parla al món, hagi estat tan pobre? És a dir, que no s'hagi treballat bé des dels centres educatius de primària i que sigui com algo més residual. No sé si passa igual a altres països europeus, que no tots, alguns sí, però no a tots passa igual.
Bueno, complicat. Sí, és complicat perquè jo crec que és multifactorial, no és només d'un algun problema que hi ha hagut. Sobretot també crec que fa molt tindre la televisió, les pel·lícules i això, que no tenim accés. Ara és diferent perquè ara sí que poden ells canviar, no?, l'accés a produccions amb la versió original, però abans no. Bueno, això seria un dels motius potser, però hi ha divers, bueno,
I també... jo crec que, per exemple, a primària, secundària, jo crec que el que jo recordo dels meus fills, que sempre feien carant el mateix. Era molt poc comunicatiu. Les classes eren, crec que eren molt... Sempre repetien el mateix cada any. I
clar, també és difícil en una classe de secundària o de primària amb tant alumnat i quan no es pot a vegades dividir o tindre grups reduïts, poder, potser hi ha alumnat que no està tan motivat. O sigui, nosaltres a vegades tenim classes que són àmplies, no?, i que tenim molt d'alumne, però està motivat i vol portar la conversa en anglès. Això en una aula de secundària és molt difícil, és difícil.
I teniu molta demanda d'estudiants en aquests 20 anys? No sé si has tingut un creixement exponencial o no, s'ha estabilitzat les peticions per entrar a l'escola.
En cas d'alemany, abans havia un boom, fa 10 anys, havia un boom que tota la gent volia aprendre alemany. Però en els últims 5-6 anys ha anat baixant bastant la demanda.
però teniu llistes d'espera, o no?
En alemany no. En alemany no omplim els grups. Hi ha alguns grups, potser hi ha 25 alumnes, que màxim són 30 alumnes, però també hi ha alguns grups que hi ha molt pocs. Sí.
I en la classe d'anglès?
En la classe d'anglès tenim llista d'espera normalment a les preinscripcions, s'obren els grups i sempre queda llista d'espera, que a vegades finalment es poden agafar gent que no ha pogut entrar en principi a fer la matrícula, però després sí. I sí, demanda en seguim tenint.
Perquè llavors, com és el criteri per entrar? Si hi ha llista d'espera, és a través d'una prova o a través d'ordre
d'inscripció? No, són sorteig, de fet ells fan... Tothom té les mateixes oportunitats.
I a l'escola, Sant Cugat, s'imparteixen, com dèiem, els idiomes alemany i anglès, del nivell A1, que seria el primer curs, fins al nivell C1, que és el sisè. Quins són, entens ara que deien, els que tenen més demanda és anglès versus l'alemany, però també de nivell, quins són els que creieu que seria el nivell de la gent que dius, ostres, mira, de C1 no hi ha tants, i en canvi d'A1 n'hi ha més.
Sí, de C1 hi ha demanda, perquè hi ha gent que va estudiar, va fer fins al B2 fa temps, i ara vol certificar el C1, llavors és la forma de continuar, no?, presentant aquest certificat que té de B2 i poder accedir al C1. Però també tenim molta demanda de A1, per exemple. Hi ha gent a vegades que costa d'entrar inclús a A1. Sí.
Sí, en alemany és l'A1 on tenim més demanda, clar, perquè hi ha més gent que no té cap noció d'alemany.
Perquè A1 és sense noció, és a dir, qualsevol persona que no sàpiga res de l'alemany o anglès pot anar a l'escola oficial d'idiomes.
Sí.
I A1 és com es comença en tots els idiomes, i llavors el seu seria el nivell màxim que és com si
pogués... que imparteix la nostra escola. Llavors també tenim ara el C2, que fa uns anys el departament el promociona també, però aquí no, a la nostra escola no el fem.
Dèiem, anglès i alemany, hi ha possibilitat en un futur d'incloure algun idioma més o no?
Això no depèn de nosaltres. Sí. Això, quan es va crear la EOI de Sant Cugat, també es va crear la de Rubí i van decidir que a Sant Cugat feien alemany i anglès i a Rubí francès i anglès.
Sí, bueno, crec que Rubí es va crear una mica més tard, Sí, això és el departament que mira el territori, no?, i sobre les... vol que més o menys estigui tot una mica cobert. Si llavors nosaltres fem alemany, segurament a Rubí no li vam donar alemany perquè nosaltres ja estàvem coberts.
I al llarg dels anys, la manera d'ensenyar, no sé si és la mateixa, s'han introduït noves tècniques, com funcioneu, si són classes presencials, en línia, perquè a vegades a través també de la pandèmia s'han quedat coses que no es feien perquè han funcionat. En el vostre cas, com és tot plegat?
Vale, nosaltres fem classes presencials, que serien dos cops a la setmana, 2 hores i quart, i també tenim classes semipresencials, cursos semipresencials. Llavors només venen un dia a la setmana i l'altra part de la feina han de fer a casa a través d'una plataforma que és el Moodle i de manera autònoma.
Sí, aquestes tenim la presencial i semipresencial.
I el que fa les tècniques, és a dir, per exemple, aquesta plataforma fa anys que la utilitzeu, heu vist que és necessari aplicar també qüestions més tecnològiques en l'aprenentatge? O...
Sí, de fet aquesta plataforma ja fa bastants anys que treballem amb ella i no només l'utilitzem pels semipresencials, perquè els cursos presencials també la tenen com una eina, no?, de més a més, que
suport, on pengem els materials,
sí, materials extres perquè ells puguin fer a casa.
Va. I aquí a Sant Cugat hi ha moltes acadèmies d'idiomes, sobretot d'anglès. No sé si és alta la competència que fan, si no té res a veure amb vosaltres, perquè impartiu metodologies diferents.
Jo crec que el perfil de l'alumnat és diferent, perquè la gent sap, si s'apunta a l'escola oficial d'idiomes, és bastant exigent. Han d'invertir bastant temps, ja són 4 hores i mitja de classe i a més deures. Hi ha exàmens oficials, és demana d'un compromís ferm de l'alumnat i no tothom té la flexibilitat horària ni el temps per invertir.
Sí. També les acadèmies potser poden tenir a nens i nosaltres no, nosaltres és a partir de 14 o 16, no? Llavors també no veiem com una competència, perquè de fet tenim alumnat que... Que ens ha escollit com a primera opció. No?
I tenim preus, tenim els preus públics que són...
Molt més competitius.
Molt més competitius. Clar, es paga per tot un any uns 330 euros. Sí. Per tot un any.
I tenim molts alumnes que han començat, no sé si teniu algun que ha començat, per exemple, d'alemany o anglès, la U i s'ha quedat fins al seu, és a dir, curs a curs. Sí. És normal això o no? Diuen, mira, jo ja tinc el B2 i ja em quedo així.
Costa, però no és potser el normal, però sí que en tenim força que
comença. Sí, sobretot alemany.
A vegades la gent no, amb anglès a vegades no comencen amb una U perquè fan una prova de nivell i potser comencen amb un B1 o així, però sí que molts continuen i acaben, sí.
Perquè a més després de cada nivell hi ha un examen, no? Que donen el títol corresponent, de certificació que tens aquell nivell.
Sí, no tots tenen certificació com oficial, no? Són uns cursos, el B1, el B2 i el C1, però sí, tots són avaluats i permet, no? Seguir el curs següent.
Val, deien que portàveu 19 anys, o sigui, 20 anys en marxa, 19 també a l'edifici de l'Avinguda Regull. No sé si teniu mancances, necessitats no cobertes, que, escolta, ara és el vostre moment per reclamar al departament el que considereu. Que dieu, escolta, que som aquí, que a vegades s'ha d'aixecar una mica la mà.
Aviam, en comparació amb altres escoles, que com he dit abans havia estat amb altres públiques o així, tampoc crec que no ens podem queixar amb el que tenim, perquè sí que és veritat que hi ha alguns edificis d'escoles o instituts que tenen moltes mancances i nosaltres mica en mica intentem, i sobretot crec que s'ha fet esforç de part de direcció, d'arreglar tots els desperfectes amb els nostres pressupostos, desperfectes o coses que es podien millorar.
Ha canviat moltíssim
les instal·lacions. Per exemple, tenim
aire condicionat,
ara, sí. Si recordes algun estiu que havien patit una calor terrible, no?
I les escoles encara estan desitjant.
És això, és que les escoles no tenen, nosaltres el tenim. Crec que està ben...
Potser una... Tenim una sala annexa, o algun...
Això sí que es podia, clar, que podíem fer servir com una sala polivalent, no?
Perquè ara no es pot utilitzar, perquè és com un... com un traster.
Com un traster, clar, de fet, s'hauria de rehabilitar tota. Per tindre una mica d'una sala polivalent per fer alguna...
Per exemple, grups de conversa, això sí que ens demanen els alumnes per quedar, per...
Vale, perquè ara mateix entenc que és una classe típica, no?, amb un llibre o el que sigui per seguir, llavors no tenen aquesta part de conversa o la volen ampliar?
Ampliar, o fem activitats culturals també, o poden venir a fer alguna xerrada. Llavors, clar, per ocupar, partint d'espai per tant alumnat, tenim la biblioteca, però se'ns queda a vegades una mica curta. Llavors hem d'agafar potser la sala de cultura o una sala fora de l'escola.
I en aquests 20 anys també, que heu arribat ara al 20è aniversari, si mireu endavant i penseu en els següents 20 anys, o com a mínim els 10, quins objectius s'hauria de marcar l'escola des del vostre punt de vista per anar avançant en un futur, com a objectiu de futur?
A mi m'agradaria que ens poguéssim adaptar una mica més a les necessitats de l'alumnat, però com som un ensenyament reglat amb un currículum i ens diuen molt com han de ser els cursos, les hores...
Sí, seria ara, per exemple, estan sortint cursos flexibilitzats, no?, o cursos on poden anar amb un ritme més suau, no?, per aquests alumnats, sobretot, que tenim més gran, que potser no té necessitat de córrer per tindre el certificat aquell any i s'ho voldria repartir en 2 anys, si fos... Però, clar, tot això necessitaríem més grups,
clar.
Més...
I això no pot ser, és a dir, representa que no, tampoc no pots repetir, clar. No seria repetir perquè volen continuar però fer-ho més esponjat, no, vols dir?
Sí, clar. Llavors créixer, no?, amb mesura de poder tindre més tipus de cursos, més classes, més nivells, però això són més recursos humans, també.
Des d'aquí reclamem, no?, més recursos humans al departament, també estaria bé,
sí,
no?
Sí,
de l'estorma de l'espai esteu contents, també, a l'edifici on esteu. Tot això està...
Sí, és un edifici vell, però ho hem arreglat molt bé. Està...
Doncs hem arribat al vintatge, al final de l'entrevista. Hem parlat amb l'Esther Castella, cap d'estudis de l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat, i la Hanna Albani, que és la secretària del centre. Moltíssimes gràcies per haver vingut i per molts anys.
Moltes gràcies.